a Sant Andreu.
Sí, és just el que demanava el Javi, que juguessin obertes, que juguessin fins al final, que no caiguessin en perdre pilota en la passada curta, i al final una pilota a la boia, una superioritat, i perfecta la nona, tant el treball previ com en l'últim llançament final, esperant l'últim segon de posició.
Ara gol,
i ara gol de la boia.
Horizonte, sí, molt ràpid el gol de Palmieri, d'una de les millors jugadores, la boia italiana, internacional, una de les millors jugadores d'aquest equip avui, però un punt desapareguda, tan sols dos gols, i jo crec que l'ha aturat molt bé, la defensa de Boia ha estat molt bona avui de Sant Andreu.
L'ha aturat molt bé, una defensa, tant les dues defensores de Boia, la Paula com la Marina, i amb la zona molt tancada, amb la 2-3-4, els extrems ajuden molt, l'han aconseguit aturar molt bé, no ha rebut moltes pilotes, i les que ha rebut al final han tret l'exclusió i no han deixat que finalitzés. Bueno, una jugadora referent a Europa dintre la posició aquesta dels 2 metres, que és tan dura, i molt, molt ben treballada pel Sant Andreu.
12 segons de possessió, podria ser l'última per al Sant Andreu, li fan falta simple a Paula Crespí, està molt lluny encara de la porteria d'apropar-se al Sant Andreu. Bogachenko d'esquenes intentava rebre, era nona, perdrà la pilota. 16 segons per al final, exclusió, la última serà per una jugadora del Sant Andreu, crec que és per Paula,
i temps mort, de l'entrenador.
Doncs mira, temps mort aquí a la piscina Pere Serrat de Martina Micheli, de l'entrenadora de l'Horizonte, braços creuats, evidentment no li agrada el que ha vist durant el partit. S'acabarà, 12.7 Sant Andreu 13, Horizonte 9.
S'acaba el partit de la Lliga Femenina de Bàsquet del Barça amb derrota, 64-53 a la pista de l'Estudiantes. Acaba d'arrencar el tercer quart del Cadí la Seu, guanyant d'un a la pista del Perfumeries Avenida, 34-35. S'acaba el partit a Itàlia, el partit del Nàpols. Molló.
Sí, ha guanyat 1-2 al camp de l'Atalanta, amb l'estrena de Mazzarri com a entrenador, i per tant continua de plena la lluita per la Champions.
I com tenim els dobles entre Sèrbia i Itàlia, jugant-se un lloc a la final de la Davis?
Doncs el tenim en un moment culminant, perquè estan servint els italians per emportar-se a l'eliminatòria. Sonego i Sinner estan guanyant 6-3 i 5-4 a Djokovic i Kecmanovic, ara mateix amb 30 iguals. Per tant, encara no ho tenen fet els italians. Djokovic, que en algun moment ha fet gestos al públic, perquè entenc que els aficionats italians i potser els neutrals a Màlaga anaven a favor dels italians.
Ahir se les va tenir també amb els britànics, em sembla. Sí. Vull dir que és un clàssic. Dani.
S'acaba el partit aquí a la piscina Pere Serrat, victòria contundent, cop sobre la taula del Club Natació Sant Andreu, que segueix meravellant Europa, aplaudeix l'afició andreuenca. Club Sant Andreu, Club Natació Sant Andreu 13, Equipe Horizonte de Catània 9 més 4 per al Sant Andreu, que suma una nova victòria, segueix impecable durant aquesta temporada, està sent el gran dominador de tot el que juga l'equip andreuenc i torna al lideratge del grup A.
Doncs victòria de 4 amb un tercer quart magnífic, amb una eficàcia golejadora espectacular de l'equip d'Aznar per acabar emportant-se aquest triomf. Deies, Carlos, que és un projecte que va creixent, que va creixent. Va dir, com creix, que de moment aquest any ningú no ha estat capaç de guanyar-lo, ni gairebé d'empatar-lo, més enllà de la Roma, d'aquest empat i la victòria als penals del Sant Andreu.
Sí, sí.
Bueno, final del partit aquí a Sant Andreu. Un gran partit, sobretot en el col·lectiu. No hi ha cap jugadora que hagi destacat per sobre de tot, a part de la Martina, que ha estat impecable en la defensa, una defensa molt treballada en zona que ha impedit que les seves boies poguessin jugar tranquil·les. El Sant Andreu ha aconseguit aturar aquesta agressivitat que ha plantejat l'Horizonte en els duels de l'1 contra 1 en tot el partit, amb un joc calmat, trobant les boies en el moment precís, i les seves llançadores, que han estat molt encertades al tercer i al quart quart, per emportar-se aquesta victòria folgada 13-9, que els hi dona poder jugar aquesta final catalana que parlàvem abans entre Terrassa i Sant Andreu el mes de març, per veure qui està en aquesta Final Four, que estarà tan representada pel waterpolo català.
Estarem al Mataró segur, amb el Sabadell, que fa pinta que també, i veurem si amb Sant Andreu, que ara és qui ho té millor, o el Terrassa es planten també en aquesta Final Four de la Champions femenina. Carlos Ligero, treu del Rubí, un ple, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Pere Serrat.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Dani, sentim ara les protagonistes d'aquí una estona. Fins ara.
Fins ara.
Passen 4 minuts de les 8. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques? Què passa al món?
Doncs parlem del 25è del Dia contra la Violència Masclista, perquè milers de persones participen a aquesta hora a la manifestació que s'ha convocat al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia, per rebutjar aquesta xacra social. La marxa, impulsada per la plataforma Novembre Feminista, té com a lema "S'ha acabat la frase", recordem-ho, que va fer famosa després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. A la convocatòria han assistit representants de partits d'esquerres independentistes, com per exemple la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha alertat del perill de l'ultradreta en els drets de les dones.
Una onada reaccionària que mostra, per exemple, com allà on governa l'extrema dreta s'estan tancant conselleries d'igualtat, s'estan reduint els recursos per les polítiques d'igualtat. No farem ni un pas enrere, al contrari, treballarem encara més per fer polítiques feministes i per treballar en aliança amb el moviment feminista per aconseguir aquest país lliure de violències masclistes que ens mereixem totes les dones i el conjunt de la societat.
La protesta acabarà a la plaça Universitat, on es llegirà un manifest. Aquesta hora està interrompuda la línia R3 de Rodalies a Balenyà, a Osona, per un atropellament. Segons ha dit, la persona era a la via en una zona no autoritzada de pas. Per aquest motiu s'ha establert un servei alternatiu per carretera. I d'aquí mitja hora comença el quart concert dels Catarres, que tanquen avui la celebració dels seus 10 anys de carrera. El grup d'Aigua Freda actuarà amb tot venut a la Sala Apolo de Barcelona. Anem cap allà, Albert Buscarons.
Tot a punt per la quarta nit consecutiva dels Catarres a la Sala Apolo de Barcelona. Amb aquest concert, la banda tancarà les celebracions dels seus 10 anys de carrera. En total, hauran passat durant 4 nits consecutives a la Sala Apolo prop de 5.000 persones que han corejat els seus èxits de sempre i, evidentment, els seus últims hits. Aquesta nit està dedicada a les cançons del seu cinquè àlbum d'estudi, Diamants, i, evidentment, les cançons que han fet història. Després d'això, tocarà descansar una mica, però per tornar força amb nova gira al 2024.
Gràcies, Albert. Doncs, Xavi, de moment, això és tot.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 6 minuts de les 8, hem de fer una pausa. Abans, David Rodríguez ha arrencat el partit del Nàstic, el nou estadi contra la Cultural Leonesa.
Què tal, Xavi? Doncs sí, ara mateix anem pel minut 6, gairebé 7 de la primera part. Continua el 0-0 el marcador. Un Nàstic que surt amb el 4-2-3-1, Albert Vero a la porteria, Pol Domingo, Pablo Trigueros, Unai Dufour i Joan Oriol. Doble pivot amb Borja Martínez i Marc Montalvo, Mario Rodríguez, Pablo Fernández, Andy Escudero i Jaume Jardí com a punta.
Buscant una victòria, el Nàstic necessària, 7 partits sense guanyar, porta l'equip de Tarragona, 4 empats i 3 derrotes contra l'equip més en forma ara mateix de la Lliga. 5 victòries consecutives porta la Cultural Leonesa i fa 9 partits que no perd. Per tant, duel de ratxes avui al nou estadi entre el Nàstic i la Cultural en aquesta 14a jornada. Anirem seguint amb el David Rodríguez. L'Arsenal, que no pot, s'ha desaprofitant l'oportunitat de col·locar-se líder de la Premier, Molló.
Sí, de fet, el Brentford ha tingut ara una opció d'avançar-se en el marcador. 32 de la segona part, Brentford 0, Arsenal 0.
Una pausa i tornem. Publicitat.
Superesports amb Xavi Puig.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 2:15, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 2:15, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt. Salomon, passió per la muntanya.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Punès, on compren els professionals. Obramat.
Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1.
Sisplau, va, aneu a taula, tu, que l'escudella és a punt.
Quina meravella, Basté, quina meravella, ole, aquesta pilota. Ai, quins goles.
Qui portava els torrons?
Una amiga molt especial que he convidat, espero que no us importi. Mira, ja ha arribat.
Bones festes! Ja és aquí la dolçó!
Hombre, Angelines!
Va, tu, que això refreda. Angelines, tu saps aquí?
Marc, va, posa una mica de cava i brindem, no?
Ai, sí, fem un selfie, va,
va, brindem!
Salut!
Bones festes!
Bones festes!
Bones festes!
Aquestes festes, RAC1. Superesports, amb Xavi Puig.
Passen 11 minuts de les 8, després d'explicar aquesta victòria del Sant Andreu en la quarta jornada de la Champions femenina de Waterpolo, 13-9 contra l'Horizonte Catània, amb protagonista el Dani Aguilar des de la Pere Serrat. Dani.
Sí, jo crec que amb la millor jugadora del partit avui ho ha aturat tot, en la Martina Tarré. Martina, felicitats. Em sembla quasi bé, no?, normal que el Sant Andreu pugui guanyar l'Horizonte amb aquesta facilitat. Estem parlant d'un semifinalista d'Europa. Déu-n'hi-do, quin partit, felicitats.
Moltes gràcies. Sí, tal com tu dius, l'Horizonte porta molts i molts anys estant a dalt. Sí que és veritat que l'equip també ha fet un canvi, em sembla que tenen noves incorporacions, això suposo que és part de la transició que estan fent, i sempre aposten per un molt bon nivell, és a dir, tenen la meitat de l'equip de la selecció italiana, però nosaltres també som molt joves, tenim moltes ganes, tenim ganes de disfrutar, de que disfruti l'afició també, i de que, jolín, i de poder guanyar partits pues, com aquest, contra un, tal com tu dius, un semifinalista de l'anterior Champions.
Ara et pregunto pels objectius col·lectius, però deixa'm preguntar-te per tu. Estàs en un nivell de forma espectacular, Martina.
Bueno, perquè l'equip m'ho exigeix, és a dir, tot l'equip està super, super bé, i és impossible no estar ni amb ganes, és impossible no estar, jolín, al final, si l'equip dona, tu també has de donar, i és el que intento en cada partit.
Ple de victòries, de moment, al Sant Andreu. Quin sostre té aquest equip? Parles de guanyar partits. Aquest equip pot guanyar títols?
Jo, per mi, aquest equip no té cap tipus de sostre. Objectius no en tenim, o sigui, al final nosaltres volem lluitar per tots els títols possibles, però no tenim cap objectiu de, hòstia, hem d'anar a Final Four, hem d'anar a competir per una Champions, no? Al final hem de competir cada partit, és a dir, tu has d'anar i sortir del partit tant guanyat com perdut, havent-ho donat-ho tot, i sabent que cada un ens hem deixat el que ens havíem de deixar l'aigua, i crec que és el que està passant en tots els partits.
I algú que li pugui sorprendre com està rendint el Sant Andreu, quina explicació se li dona? Perquè ja no és una cosa de Mataró i Sabadell, a dia d'avui també s'ha posat Sant Andreu pel mig, somriu la Martina, quina explicació li donem?
Per mi és, ja et dic, fruit de la joventut que tenim. Nosaltres no crec que sorprengui, tenim cada un dels nostres noms de l'equip ha jugat a campionats d'Espanya, campionats d'Europa, campionats del món, amb Israel, amb Espanya, amb categories, és a dir, totes són jugadores que, i si no han anat, han estat entrenant. Per tant, partim d'una bona base, és a dir, nosaltres hem jugat, teníem moltes noves incorporacions aquest any, però hem jugat totes en algun moment juntes, i crec que és el que s'està notant. Al final igual no tenim pues, la cohesió que té pues, el Sabadell, de tenir la base aquesta que porta arrossegant durant molts anys, però tenim ties que tenen moltes ganes i que volen treballar molt.
Doncs que segueixi així. Gràcies i felicitats, Martina.
A vosaltres.
Amb la Martina Terré, la gran protagonista d'aquest partit avui, amb totes les seves aturades, una de les claus d'aquest bon rendiment del Sant Andreu, insistim, de moment, en ple de victòries en tots els partits disputats en competició oficial.
Sí, aquest discurs, també contundent a la piscina i fora de la piscina de la Martina Terré, d'una de les jugadores que marca el present ja i el futur d'aquesta generació de jugadores catalanes, i també amb la selecció espanyola dirigida per Miqui Oca. Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
Tenim gol al nou estadi de Tarragona, David.
Tenim gol del Nàstic de Tarragona, ha marcat Jaume Jardí al minut 10 de la primera part, un autèntic golaç des de fora de l'àrea que ha passat gairebé per sobre del porter. Així que ara mateix, minut 13 de la primera part, Nàstic 1, Cultural Deportiva Leonesa 0.
Hola, Quim Salvador, València, bona tarda, bona nit.
Hola, Xavi, bona tarda, bona nit.
Ja al circuit, o encara al circuit, o no? O
no, ja he anat passant cap a l'hotel perquè... com que teníem una estoneta, perquè si no després ja surto massa tard del circuit i ja se m'ajunten masses coses.
Gentada de por avui o no?
Sí, ple. Mira, no m'he fixat en la xifra d'espectadors, però n'hi havia prou a mirar les tribunes, i com que Xest és una mena d'estadi gegant, és a dir, la resta de circuits no veus tota la pista, ni totes les tribunes, normalment. I a Xest sí. Xest és doncs això, com un estadi molt gran en què la pista queda dins i va tot envoltat de tribunes, i es veia perfectament des de la sala de premsa, que estava ple. Home, l'ocasió mereixia, juga un títol mundial de MotoGP i a més hi ha un pilot espanyol que pot ser campió. Per tant, si a València sempre hi ha molt públic perquè hi ha passió i perquè és l'última temporada, l'últim de la temporada, vull dir, aquesta vegada més amb la lluita pel títol i també amb l'al·licient del comiat de Marc Márquez del Repsol Honda, entre altres coses, com que hi ha dos pilots estatals també campions de les altres categories, Pedro Acosta de Moto2 i Jaume Macià de Moto3.
Explicàvem a l'inici del Superesports que s'ajorna fins demà saber qui serà campió de MotoGP. Banyaia, que no ha aprofitat el primer match ball que tenia avui amb la victòria de Jorge Martín a la cursa sprint i la cinquena posició de Pecco Bagnaia. Ens interessa saber com estan un i l'altre, quina era l'actitud d'un i l'altre després de veure Martín, que això ho allarga fins demà, i Bagnaia, que no ho ha pogut resoldre avui.
Sí, primer, ràpidament, repassem els números perquè tothom ho tingui clar de cara a la cursa. Martín serà campió si aconsegueix sumar 15 punts més que Pecco Bagnaia. L'empresa és complicada. Bagnaia, evidentment, depèn de si mateix. Bagnaia, de fet, si queda entre els 5 primers, justament avui ha estat 5è, doncs si queda 5è o millor, Bagnaia és campió del món, faci el que faci Martin Aitor. Què necessita Jorge Martín per poder celebrar el títol mundial demà? Doncs, per exemple, guanyar i que Bagnaia no acabi entre les 5 primeres posicions, arribar segon i que Pecco no entri al top 10, o si és tercer, que Pecco no acabi entre els 14 primers. Per tant, Martín, tant sí com no, ha de pujar al podi, i li convé molt guanyar, perquè si no és primer, realment necessita que Bagnaia pràcticament caigui o tingui un dia horrorós, que en principi tot pot passar, però el rendiment del campió del món no acostuma a ser tan i tan dolent. Recordem la situació a la graella, perquè Pecco Bagnaia ha capgirat ahir quedava fora de l'accés directe a Q2 i tenia un divendres complicat, i aquest matí ho ha capgirat, ha passat la Q amb el millor temps i després s'ha situat segon, primera fila de la graella per l'italià, i en canvi Jorge Martín surt sisè des de la segona, que tampoc és un mal resultat, però d'entrada ja surt darrere del rival, i que Martín tindrà feina demà i haurà de fer com avui, que és arrencar molt bé, s'ha situat tercer, només sortir, i després anar passant pilots fins a guanyar. Avui se les ha tingut i ha pogut superar Maverick Viñales, Marc Márquez i Brad Binder, i ha aconseguit guanyar la cursa. Doncs demà ho he d'intentar tornar-ho a fer. Sentim, si et sembla, el pilot madrileny de l'equip Pramac, que, malgrat que avui jo crec que ha aconseguit gairebé el millor dels resultats que podia esperar, al marge d'una caiguda de Bagnaia que no ha passat, que Bagnaia, vaja, que avui l'hagi pogut retallar 7 punts a Bagnaia ja és molt en un sprint, però Martín Aitor és conscient que ho continua tenint complicat.
Veo muy difícil ganar, o sea, no tengo las de ganar, está claro, pero puede pasar, está claro que están las posibilidades ahí. Y bueno, yo saldré a darlo todo, no tengo nada que perder, el segundo ya lo tengo, o sea que intentaré ganar.
Doncs això està clar, que no té res a perdre, és una evidència, i que per tant demà sortirà totes Jorge Martín. Tenim gol a la Premier, Molló, gol sí, important.
Exacte, de l'Arsenal, gol de Havertz, centrada al segon pal i de cap, no és la seva especialitat, però de tant en tant en fa algun. És que la centrada és molt bona, de Bukayo Saka, veient la repetició, quina rosqueta, fantàstica. Brentford 0, Arsenal 1, la fa passar Havertz per sota les cames del porter del Brentford, i quina celebració, òbviament, d'Arteta. Gol important, 44 de la segona, Brentford 0, Arsenal 1, l'Arsenal líder provisional.
No tengo nada que perder, diu Jorge Martín. Quim?
Doncs sí, no té res a perdre, i és conscient que ho té difícil, però evidentment jo crec que ell intenta estar molt concentrat, però és un moment molt emocionant a la seva vida, perquè ell no ha estat mai campió de MotoGP, ho va ser de Moto3, però és diferent. Corre amb una escuderia satèl·lit, Ducati li va negar córrer amb l'equip oficial la temporada passada. En fi, ell és l'aspirant, no és el favorit, i quan li han preguntat si s'imagina que demà acaba sent campió, abans de tirar la pilota fora, ara ho sentireu, no ha pogut evitar emocionar-se.
Ay, prefiero no imaginármelo. Ojalá suceda. Es algo que he soñado toda mi vida y bueno, ahora es cuando más cerca lo tengo en toda mi vida, ¿no? Pero la vez está lejos, entonces tampoco... Hay que hacerse ilusiones, obviamente, pero hay que estar centrado en nuestra carrera y luego ya pues veremos.
Per cert, Jorge Martín, ho hem explicat abans, que a les 5 de la tarda, a la volta d'honor, ha fet un gest una mica estil Rubiales, d'endur-se la mà a l'entrecuix. Li he preguntat si és que tenia alguna cosa que calia, que no estava prou còmoda, i ell ha explicat el perquè del gest.
Hoy le he echado un par de huevos y creo que esa era la expresión, ¿no? Y ya está, no hay más.
Doncs ja està. Castizo, no que es diu en castellà, no?
Sí, tampoc, no m'allargarem més, ja està, no. No hi massa, potser...
No, però com que ho hem comentat abans, doncs dic...
Sí, sí, ja, no, sí.
Preguntem-li.
No, sí, em sembla perfecte el document, però vull dir que ja està, que ja està, doncs ja està, sí, Jorge Martín, ja està, demà encara que li foti això, potser s'estalvia el gest, tothom ho agrairà. Això diu Jorge Martín, que ha guanyat avui i que demà ho té complicat, però encara té opcions de guanyar aquest Mundial. Què diu Bañalla, que avui ha quedat cinquè i encara no diu que és campió?
Doncs mira, primer s'ha mostrat una mica decebut pel resultat de l'esprint, en què s'ha dit 7 punts al seu rival.
He estat un pont a...
Ha estat una llàstima perquè malauradament hem deixat escapar una bona ocasió de tenir més punts d'avantatge, però hem d'estar serens i raonar per demà.
Tranquil i reaccionar per demà.
La part positiva és que òbviament depèn de si mateix i, tot i que tothom té clar que aquest títol, doncs, ho sentíem Martín fa un moment dient-ho, no? El madrileny no té res a perdre i ara aquí si algú el pot perdre és Bañalla, doncs bé, ell, ni que sigui davant dels micròfons, vol fer el discurs de que la pressió és compartida, que aquí no només ell és qui té pressió.
Diciamo que ser in vantaggio davanti
Ser al davant amb avantatge és una situació millor, tot i que en algunes situacions, si estàs darrere, no tens res a perdre i pots atacar al 100%. Veurem, penso que la pressió és la mateixa per tots dos i caldrà jugar les cartes de la millor manera.
E bisognerà giocare le proprie carte nel migliore dei modi.
I preguntat per l'estratègia, diu que bé, que en principi la idea que té és d'atacar, però evidentment, com que va líder i pot administrar l'avantatge, ja deixa caure també que en algun moment pensarà aviam si ha de jugar una mica amb l'avantatge que té, evidentment no ho descarta.
Depèn,
si en Martín va primer hauré d'atacar segur, perquè no em puc esperar gaire. L'any passat tenia una situació més fàcil, donaré el màxim. Si surto bé i em poso al davant, intentaré atacar, mirant de gestionar-ho tot. I quan faltin 10 voltes, cal veure quina és la situació i si tenim una mica de marge per jugar.
Marge per de jugar-hi.
Interessant, com sempre, sembla tot de cara per Bañalla, però les curses s'han de jugar, que diria aquell, Quim, sí. I vés a saber, vaja, evidentment, més enllà de problemes mecànics o d'un pneumàtic que no li funcioni, com li va passar l'altre dia a Jorge Martín, i se te'n vagi tot en orris per culpa d'aquest fet. Però qualsevol toc, que et compliquis allà, et vegis enmig d'un merder entre el tercer i el sisè, i la cosa no t'acabi de funcionar, vull dir que sembla que Bañalla ha de ser campió, però vés a saber què pot passar demà a partir de les 3.
Sí, o fins i tot, i esperem que no sigui així, allò de la pressió dels pneumàtics, que clar, acabi la cursa i detectin que no és l'adequada, i tant Martín com Bañalla estan a una infracció, perquè això fan primer un avís i després una paralització de 5 segons. Doncs l'avís ja el tenen, és a dir, que demà, o si a Martín o Bañalla, quan acaba la cursa, no els hi troben els pneumàtics a la pressió correcta, això podria... afectar el desenllaç final, que esperem que no, perquè, ostres, amb el Mundial tan emocionant que estem tenint i tan lluitada a la pista, seria una pena que això es decidís de despatxos. Aquí el que recorda moltíssima gent és el final del 2006, ja ha plogut una mica, però s'arribava a l'última cursa amb Valentino Rossi, gran favorit, amb un avantatge gran sobre Nicky Hayden, i Rossi va caure, el gran Valentino Rossi, que en aquell moment era el dominador absolut del Mundial, va caure i Hayden amb la tercera posició va poder acabar sent campió del món. En fi, fins que no caigui la bandera de quadres, és un tòpic com una casa, però és exactament així, no sabrem com queda aquest Mundial, a no ser que Martín caigués durant la cursa, que llavors ja està.
Clar.
Però esperem que no, home.
Home, no, que almenys se'ns mantingui la intriga fins al final.
Sí,
exacte.
Sí, sí, tant que sí.
Si la bandera quadres, per cert, la de fer una ja Anna Mena, com ha fet avui, oi, que ho facin una mica més d'esma, de garbo, sí, de gràcia, que semblava com que allò li passava molt i que no la podia ni moure. Una mica més d'alegria. Home.
La imatge no era massa bona, potser també que algú l'assessori una miqueta. No, Anna Mena, que demà fa un concert a la gala d'entrega de premis de MotoGP, que no es farà a l'Oceanogràfic com altres anys, sinó que es fa a la Fondeta de Sant Lluís, al pavelló on juga el València Bàsquet, i que per això, vaja, i perquè ja els agrada això, que la bandera doncs la mogui algun personatge destacat, doncs com que hi ha aquesta vinculació a una entrega de premis, avui Anna Mena era l'encarregada de fer onejar la bandera de quadres.
Pentinar tot el que ha passat en aquesta lluita entre els dos que juguen el títol, Bagnaia i Martín. Hem de celebrar un podi català avui, i a més especial, el de Marc Márquez a València, Quim.
Sí, sí, que entengueu que ho dic en tota broma, ens ha tornat a enganyar, perquè dijous ens deia que veia impossible poder optar a podi ni a victòria en aquest cap de setmana de comiat del Repsol Honda, que evidentment és especial i emotiu per ell i per tot l'equip. El Marc ha fet uns entrenaments molt sòlids, no per pensar en la victòria, però sí com per pensar que estarà en la lluita pel podi, i avui a la cursa, a l'esprint ho ha fet la mar de bé, molt agressiu, amb ritme també, que és el que li ha faltat en altres moments de la temporada, i ha acabat tercer, darrere del guanyador Jorge Martín i de Brad Binder, que ha estat segon, i a més amb força a lluita, Podem sentir Marc Márquez valorant aquest podi, que evidentment és molt més emotiu que molts altres dels que ha aconseguit.
Evidentemente, pues hay más abrazos de lo normal dentro del box, porque es natural, lo estoy controlando bastante bien, pero hoy cuando estaba en el podio de la sprint he visto las caras, ha sido imposible que no cayera alguna lagrimilla, pero bueno, ahora tengo que volver a la calma y seguir haciendo mi trabajo en pista, y habrá tiempo para dar abrazos y celebrarlo por el final, pase lo que pase mañana. Ya ha sido un buen fin de semana con el podio de la sprint y bueno, a celebrarlo y a dar abrazos mañana por la tarde.
Evidentment, demà intentarà repetir aquest podi. A les curses llargues li està costant més tot aquest any, per això porta ja 3 podis a l'esprint i només un en gran premi, però, com deia ell mateix, tenint en compte com ha estat la temporada, com està la situació d'Honda, rascar un podi sprint, si només, encara que potser només sigui això i demà no pugui repetir-ho o millorar-ho, pel cap de setmana de comiat, doncs home, jo crec que és una manera d'acabar ja més que digna, no?, de la gran història de Marc Márquez amb el Repsol Honda. I fixa't, Xavi, que ha estat a punt de fer-la grossa i de ser protagonista negatiu i involuntari. Perquè, és clar, en la lluita a l'esprint hi ha hagut un que anaven junts. Viñales, que anava primer, que havia arrencat des de la pol, ja l'hem sentit abans a Maverick Viñales. Brad Binder, que és un os dur d'arrossegar i és molt agressiu. Jorge Martín i Marc Márquez, tots quatre juntets. Hi ha hagut un revolt on algú s'ha passat de frenada, hi ha hagut una mica de sarau, i, és clar, la frenada següent, Marc Márquez ha vist forats, i s'hi ha llançat.
Y ha tomado sangre y ya para adentro, a la curva 6, como siempre. Y bueno, Martín sí que ha defendido muy, muy bien. Ahí es donde he cortado gas, pero ya venía con la inercia. Y por suerte, pues ha sido solo un roce, porque si ahí sí sigo con mi velocidad normal, pues hubiera sido un toque fuerte o uno u otro se caía. Así que bueno, sí que he apretado bastante. No diré el culo, pero las piernas. He apretado bastante las piernas contra el depósito para evitar que la acción fuera peor.
Doncs, evident, afortunadament, l'acció no ha sido peor. Tots dos han continuat damunt de les motos i Jorge Martín, que era el pilot que hi havia davant, ha acabat amb la granota, que a més és de color blanc, sí, amb coses liles i vermelles, però sobretot blanc, per això es notava moltíssim, marcada amb una línia negra ampla, una franja del pneumàtic de davant de Marc Márquez, a la zona de l'espatlla esquerra, perquè sí, amb el pneumàtic de davant, Márquez ha impactat en el cos de Jorge Martín, i per sort no ha sido peor, com deia Marc Márquez, i no ha acabat Martín per terra, perquè això sí que hagués estat una manera de decidir el Mundial involuntàriament i a sobre en contra d'un pilot espanyol a València. Vaja, s'hagués organitzat un bon sarau. Tot queda en una anècdota, i Márquez explicava divertit que Martín li ha dit que demà correrà amb la mateixa granota perquè li ha portat sort. ja veurem si surt a la cursa amb la granota marcada o no. Jo crec que el dia que pot ser campió del món millor sortir amb una granota nova i neta, no?
No, clar, que no li hagués dit que demà ho repetís però amb banyalla, això de, de Marc Márquez.
En tot cas no ho han explicat, però no m'estranyaria.
Que aquesta és una altra, que pot haver-hi un protagonista involuntari que decideixi qui s'emporta el Mundial, que això pot passar sense que algú ho vulgui, alguna caiguda que t'arrossegui un altre pilot i que això decideixi qui s'emporta demà el Mundial a València.
Sí, sí, perquè a més sempre es diu, i jo crec que sí que hi ha un punt d'això de que bé, quan algun pilot quan lluites amb algun pilot que s'està jugant el títol, és normal tenir un punt de prudència perquè no vols aparèixer a la foto com el causant del desastre, però hem de tenir en compte que aquí tothom lluita pels seus objectius. Per exemple, Maverick Viñales, que té la pole, no ha guanyat encara una cursa amb Aprilia. Per tant, prudència és les justetes, perquè ell corre per guanyar. Marc Márquez, ni t'ho explico, si té l'oportunitat de guanyar o de tancar la seva etapa amb el Repsol Honda amb un podi gran. I aquí podríem anar parlant de tots els pilots i tothom té arguments per voler guanyar la cursa. Fins i tot el company de Martín, que és Joan Zarco, l'any vinent no està al mateix equip, no serà ni pilot de Ducati i tampoc ha guanyat encara un gran premi de MotoGP. I el company de Bagnaia, home, que tenia Bastianini, que sí que continuarà l'oficial Ducati, potser aquest sí que hauria d'anar amb una mica més de compte, o Fabio Di Gian Antonio, que està pendent que el confirmin el BR46 i poder continuar el Mundial amb una Ducati, però en general aquí tothom és un competidor i evidentment ningú vol enviar a terra a ningú, però tothom lluita pel seu resultat.
De fet, avui Di Gian Antonio, no, ha fet la
sensació, jo crec que s'ha guanyat la continuïtat.
Que no tinc cap intenció de passar Bagnaia quan semblava que el seu ritme era superior al líder del Mundial. Vull dir que aquest sí. Potser sí que avui ha signat una part ja, la meitat del contracte ja l'ha començat a signar avui.
Mira, expliquem la seva situació. Ho té pràcticament fet. Di Gian Antonio és el que es queda sense moto al Gresini pel fitxatge de Marc Márquez. I fins fa no gaire semblava que estava fora del Mundial. Com que Luca Marini no continuarà al Muni BR46, que també corren amb motos Ducati, avui ja ho han fet oficial, que Marini no continua. Ningú ha anunciat on corre l'any que ve, però ja ho sabem, serà el Repsol Honda, només és qüestió que facin el comunicat. I és clar, al lloc de Marini, les últimes curses de Gian Antonio han anat molt bé i havia guanyat moltes opcions d'anar al lloc de Marini. Pilot italià està bé, però Di Gian Antonio no és de l'acadèmia de Valentino Rossi, que en principi l'equip aquest estava fet perquè hi corren pilots de l'acadèmia. Ducati, a més, estaven contents amb Di Gian Antonio, no el volien deixar a l'estacada, etc. I també fixa't que l'avançament a Bagnaia era per acabar cinquè i no sisè, no era per fer podi o guanyar. Llavors aquí també també ho valores, evidentment, i jo crec que tots ho hem vist, que podia haver-lo passat, però al final hi ha un punt de diferència i no fas ni podi ni victòria. S'ha d'entendre el paper de Di Gian Antonio, perquè si ningú vol sortir a la foto com el causant del desastre, qui menys vol sortir en aquesta foto és Di Gian Antonio, que encara li han de garantir una Ducati per l'any que ve.
Va, rematem amb la resta de catalans de MotoGP i també com tenim les grelles de Moto2 i Moto3 per demà a València.
Doncs sí, a MotoGP, Àlex Márquez ha estat vuitè, Viñales, no sé si ho havíem dit abans, segur que ha acabat quart. 13è, Aleix Espargaró, que corre condicionat per la lesió de la setmana passada. 14è, el seu germà Pol. I 19è, Àlex Rins, el mallorquí del Repsol Honda de Joan Mir, que va caure ahir. No corre, no ha participat avui ni a la quali, no té res trencat, però sí molt dolor al coll. Una temporada, evidentment, per oblidar per Joan Mir, que jo crec que no deu tenir ni ganes de tornar a pujar la moto al test de dimarts, però ho haurà de fer perquè feina tenen a Honda per millorar. I a Moto2, pole position d'Aaron Canet. M'ha agradat molt el detall del valencià, que corre amb un casc rèplica del que duia Sito Pons quan corria el Mundial i guanyava títols de 250, en el que és l'últim gran premi de l'equip Pons Racing. Demà surt des de la pole, veurem si Canet pot aconseguir per fi la primera victòria a la categoria mitjana. Segon, Fermín Aldeguer. Tercer, Marcos Ramírez. El campió, Pedro Acosta. Sisè, els catalans, novè, Albert Arenas. I 23è, Jeremy Alcoba. I a Moto3, la pole és de Colin Bayer. Ayumu Sasaki, segon. Denis Onyu, tercer. De Jaume Macià, campió del món vuitè, i Xavi Artigas, que arrencarà 22è.
Demà a les 12, Moto3, un quart de dues, Moto2, i a les 3 de la tarda, MotoGP. Demà, quan acabi el recomitzí, arrenquem ja el Superesports a partir de les 3 per seguir fil parlant del que passi en aquesta cursa de MotoGP i saber si Martín o Bagnaia, quin dels dos és el campió del món de la màxima cilindrada. Quim, moltes gràcies. Fins ara.
A disposar, fins ara.
Com tenim el partit del Nàstic a la Primera Federació, David?
Continua 1-0 a favor del Nàstic, minut 33 de la primera part, un Nàstic que ha anat de menys a més i que al principi del partit semblava que la Cultural Leonesa superaria el conjunt català, però a poc s'ha anat imposant el conjunt de Tarragona, així que de moment continua aquest 1-0 a favor del Nàstic.
Tenim final definida ja de la Copa Davis de tenis. Mollom.
Itàlia-Austràlia. Els italians finalment en el partit de dobles han superat a Sèrbia, per tant Djokovic es queda sense la Copa Davis, que era l'objectiu que tenia per acabar la temporada pràcticament de manera immaculada després de perdre contra Carlos Alcaraz a final de Wimbledon.
El Cadí la seu de plena al partit quan queden 4 minuts i escaig perquè s'acabi, perdent de 3 només a la pista del Perfumeries Avenida, 58-55, i l'Esperoni Girona guanyant d'11 a la pista del Gran Canària, 26-37, 3 minuts perquè s'acabi el segon quart. Recordem la derrota del Barça Sant Feliuenc a la pista de l'Estudiantes. I a la Lliga ACB, a 3:15 juga la penya a la pista de l'UCAM Múrcia. S'han acabat ja dos partits, victòria del Granada a la pista de l'Obradoiro i victòria del València a la pista del Palència. Hola Álvaro Ademà, bona nit.
Què tal? Bona nit, com estàs, Xavi?
Demà a les 3 la cursa de MotoGP i abans a les 2 el Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1, l'últim de la temporada, per tant demà coincidint, de fet seguirem el desenllaç a partir de les 3 també amb l'Álvaro Ademà al Superesports del que passi en aquest últim Gran Premi, amb el títol i el sotscampionat ja decidits, el títol des de fa setmanes i el sotscampionat des de la setmana passada, però vaja, sempre amb coses a explicar. Avui, per seguir amb la norma i perquè l'últim dia tampoc no fos diferent, Max Verstappen ha tornat a aconseguir la pole. Demà sortirà des de la primera posició en aquest Gran Premi que tanca la temporada, Álvaro.
Sí, avui ha tornat a ser el més ràpid, ha aconseguit la seva 12a pole position de la temporada, el tricampió mundial de Red Bull. Demà buscarà una nova victòria, la que seria la 19a d'aquest any, per tancar un 2023 pràcticament immillorable. Verstappen no havia estat el més ràpid en cap de les tres sessions d'entrenaments lliures, no havia brillat, però després a l'hora de la veritat a la classificació ha dominat tot, ha estat el més ràpid a la Q1, a la Q2, a la Q3, ha superat a Charles Leclerc, que ha fet segon per 139 mil·lèsimes de segon, ha aconseguit la seva quarta pole position consecutiva al circuit de Yas Marina i, com diem, la 12a d'aquesta temporada.
Primera fila per Verstappen i Leclerc, a la segona hi trobem un McLaren i un Mercedes.
Sí, el McLaren d'Oscar Piastri, que avui ha fet tercer a 337 mil·lèsimes de la pole position, i el Mercedes de George Russell, que ha fet quart a només 6 mil·lèsimes del registre marcat per Piastri i a 343 mil·lèsimes de la pole de Verstappen. A continuació, des de la tercera fila sortiran l'altre McLaren, el de Lando Norris. Semblava que anava per la pole, però una errada en el seu darrer intent de volta ràpida l'ha condemnat a la cinquena posició. Compartirà aquesta tercera fila amb l'Alfa Tauri del japonès Yuki Tsunoda, que avui ha fet sisè, la seva millor classificació d'aquesta temporada.
Fernando Alonso sortirà setè, demà per tant començarà des de la quarta fila a l'Asturià en aquesta temporada. Sí, de més a menys, tot i que ha fet una revifada aquí en l'últim Gran Premi d'aquest tram final, no?
Sí, el d'Aston Martin s'ha quedat a 639 mil·lèsimes de la pole position i, com dius, avui ha fet setè, un resultat millor del que el mateix Alonso s'esperava després d'uns entrenaments lliures complicats, així ho ha explicat ell mateix en declaracions a DAZN.
Sí, bueno, no me lo esperaba porque en la FP3 sufrimos un poco más de lo que esperábamos, hicimos algunos cambios ayer por la noche porque la FP2, como dices, fue muy corta y un poco teníamos preocupación, hicimos 14 y 15 esta mañana y no sabíamos muy bien dónde estábamos y luego en la Q1, en el primer intento creo que estaba el 15 y pensé que iba a ser un sábado difícil, pero bueno, fuimos progresando junto a la pista y hemos encontrado grip cada vez que salíamos y al final, claro, salir mañana séptimos es mejor de lo esperado.
Alonso setè, millor del que s'esperava. Pitjor li han anat avui les coses a Carlos Sainz, ha caigut a la Q1 per primera vegada en 4 temporades, des del Gran Premi del Brasil de la temporada 2019 concretament. S'ha trobat amb tràfic, no ha pogut passar de la 16a posició, ha acabat amb un cabreig important i conscient que demà toca remuntar.
Intentar remontar todo lo posible. Está claro que hoy las cosas no han salido bien, pero los puntos son mañana. Todos modos, como os podéis imaginar, tengo un cabreo importante porque creo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor.
Declaracions de Sainz també a DAZN. Recordem que el cap de setmana del pilot madrileny ja va començar malament. Ahir divendres amb un accident a la segona sessió de lliures. Es va estavellar contra les proteccions al remol número 3 del circuit de Yas Marina. Però vaja, l'important és com acaba, més que no pas com comença. Així que veurem què és capaç de fer demà Carlos Sainz, començant aquest Gran Premi d'Abu Dhabi des de la 16a posició.
Mira, que tenim gol del Nàstic, David, al nou estadi.
Doncs sí, que va de marcar Paulo Fernández, un gol que, amb una assistència d'Andy, una assistència que ha deixat el jugador del Nàstic de cara a porteria sol contra el porter, primer llançament l'atura el porter Miguel Bañuz, de la Cultura Linesa, i amb el rebot ha aconseguit marcar aquest segon gol, ara mateix, minut 39 de la primera part. Nàstic 2, Cultural Leonesa 0.
Ens falta per cantar algun final, Molló.
Sí, el de primera, Getafe 2, Almeria 1.
Barra Sainz i Alonso, qui escoltava Mar, empaten a la quarta posició del Mundial. Norris i Leclerc tampoc no estan gaire lluny, per tant, aquesta batalla per acabar quart, que no sé fins a quin punt li donen importància als pilots d'acabar quart o cinquè, però, vaja, és un dels punts d'interès d'aquest Gran Premi d'Abu Dhabi, Álvaro.
Sí, 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 té una importància relativa, però, vaja, recordem, el campionat està decidit des de fa setmanes en favor de Max Verstappen.
És per trobar algun al·licient, no, Álvaro? M'imagino també a l'últim Gran Premi, no?
Exacte, sabem qui és el campió, sabem qui és el subcampió, Checo Pérez, sabem qui és el tercer, Lewis Hamilton. Queda per saber qui acabarà quart. Els pilots, a veure, no és que els hi tregui el son, però sí que és veritat que és una batalla que no està ni molt menys decidida i que demà serà interessant de seguir. Sainz ara mateix és quart amb 200 punts, però surt molt endarrerit, surt el 16. Fernando Alonso també suma 200 punts i sortirà setè. Lando Norris només està 5 punts per darrere i surt cinquè. I Charles Leclerc és el que més lluny està de la classificació, a 12 punts de Sainz i d'Alonso, a 7 i de Norris, però surt segon. Així que aquesta quarta plaça no està en absolut decidida, no és importantíssima, però vaja, serà interessant veure com acaba i qui acaba la temporada, doncs, per davant dels rivals.
I pel que fa als constructors, encara s'ha de saber qui acaba segon aquest Mundial de Constructors entre Mercedes i Ferrari. I també una mica com acaba tot plegat, no? Entre els últims, entre els QEs, diríem, de les classificacions.
I això sí que és més important, ja que l'ordre en el que acabes determina els ingressos que rebrà cada equip de cara a la propera temporada, no? Red Bull, igual que Verstappen, ja fa temps que es va assegurar el títol, però el subcampionat està en joc i molt obert entre Mercedes i Ferrari, separats en aquest moment per només 4 punts quan queden un únic Gran Premi per acabar la temporada. Els Mercedes sortiran quart Russell, Hamilton 11, després de que avui, sorpresa, hagi caigut a la Q2. Els Ferrari, un per davant, l'altre per darrere, Leclerc segon, Sainz 16. Recordem, com deia, que l'ordre en què acaben els equips és important, ja que determina, doncs, quants calés reben de cara al proper any. Serà interessant veure com acaba aquesta batalla pel subcampionat i també veure com acaba la batalla al final de la graella. Williams en aquest moment és setè, Alfa Tauri 8è, Alfa Romeo 9è, Haas 10è. Ningú vol acabar l'últim, així que haurem d'estar pendents també d'aquesta batalla al final de la graella demà en aquesta última cita de la temporada.
Doncs demà a les dues, aquest Gran Premi d'Abu Dhabi, evidentment el RAC1 migdia pendents, i a partir de les 3, juntament amb aquesta última cursa de MotoGP del Mundial a València, també pendents del desenllaç d'aquest Gran Premi d'Abu Dhabi amb l'Álvaro Ademà. Álvaro, fins demà, bona nit.
Gràcies, fins demà.
18 minuts i les 9, d'aquí a 3 minuts arrenca el partit de la penya a la pista de l'UCAM Múrcia. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ha tornat del Palau després d'explicar aquesta golejada, aquesta tova. Ja preveiem que enguany semblava, almenys en aquest inici de temporada, que la diferència entre el Barça i el Liceo era superior a altres temporades, però déu-n'hi-do, al final s'han anat ben tou al Liceo cap a casa.
Sí, la veritat és que ha acabat amb golejada el partit, i vaja, com ha començat, amb aquest domini o amb les primeres oportunitats del Liceo, no ens ho pensàvem, però el Barça ja està acostumat de fer parcials en pocs minuts. Avui ha marcat 4 gols en 5 minuts, en gairebé en el tram final de la primera meitat ha aconseguit 4 gols, el descans un 4-0 que pràcticament sentenciava el maig, que s'ha acabat amb el 6-0, 6 gols ha fet el Barça contra, teòricament, l'altre, el principal rival del Barça en la lluita per la Lliga. El dia que tornava Pau Bargalló, que s'ha perdut un mes de competició, 4 partits, no ha marcat, que també és notícia, que el Barça en marqui 6 i Bargalló no en faci cap.
Però ens ha regalat una gema vida.
Correcte, sí, sí. No, la veritat és que en un dels gols de la primera meitat, passant-se la pilota, la bola per sota les cames, assistint, també ha tingut menys minuts de l'habitual, avui tornava a les pistes, però vaja, estava molt satisfet, sobretot per haver tornat, perquè diu que aquest mes de baixa, aquest mes d'aturada, se li ha fet llarg.
amb el Pau Bargalló. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja 100% recuperat de la lesió al dit?
Sí, 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 100%.
Crec que només ha estat un mes, entre cometes. No sé si se t'ha fet llarg, en el sentit que a vegades des de la graderia, entre que se't fa llarg, que pateixes...
Se m'ha fet molt llarg. Si hagués sigut menys, també se m'hagués fet molt llarg, perquè jo, tal com visc a l'hoquei, sempre vull estar a la pista. Però bé, jo crec que, com sempre dic, quan lo dolent de lesionar-te, per treure la part positiva és que aquí estic envoltat dels meus professionals, i la veritat és que s'ha embolcat tant el Dani, prepo de físic, com a Vicenç, a físio, com tothom. Ha estat ajudant moltíssim perquè pogués estar el dia d'avui, i hem escurçat el termini de lesió, que era el que volíem.
Un bon moment per tornar a l'equip, a un Barça-Liceo, amb l'inici de la Lliga Europea, avui 6-0, amb aquests últims minuts de la primera meitat, que vaja, ja ho hem vist en més d'una ocasió en el món de l'hoquei, que no han obrit tancat ulls. Un equip pot obrir distància, i de fet veiem els jugadors al Liceo a l'escans mirant-se dient, però com pot ser, si hem sortit, hem plantat cara, hem tingut oportunitats, i el Barça en un moment doncs ha encarrilat el partit.
Sí, 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 jo crec que bueno, que també és l'insistir, perquè al final ells han començat molt forts, però sabíem que en algun moment caurien. Nosaltres hem seguit treballant, i al final doncs ens han començat a entrar els gols, que era el que volíem, i ens ha permès doncs anar-nos al marcador.
Tindrem Barça, Liceo, Liceo, Barça, fins i tot a la sopa, Supercopa, Lliga, Champions, Playoff, potser Copa.
Sí, 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 però bueno, això està bé, això és bona senyal, perquè al final aquests partits són els que volem jugar, els que a l'afició els agrada. Avui al Palau feia goig i ens ajudant moltíssim a aconseguir la victòria, per tant tots els partits, que el del dijous també, que esperem que la gent torni a venir a animar-nos, perquè són molt importants.
Ens podem quedar amb el 6-0, amb els 6 gols marcats pel Barça, però és el tercer partit consecutiu al Palau amb Carles Grau a la porteria amb porteria zero, que això no és molt habitual.
No, no és molt habitual. També parla molt dels dos porters que tenim, tant el Xenxo com el Carles, que estan entre els millors porters del món, i al final és fàcil defensar-los amb ells, perquè a la que et despistes sempre estan allà per treure-la. Per tant, doncs, contents de tenir-los i aprofitar-los al màxim per anar a treure les victòries.
Dijous Lliga Europea, una altra vegada contra el Liceo, dels grans moments de la temporada, amb un grup ben exigent, que aquest any no hi ha, potser a vegades que tens l'equip francès, l'equip alemany, que potser pot fer baixar un punt al nivell del grup. Estem davant d'un grup amb el Forte de Marmi, amb el Barcelos, amb el Liceo. És el que us agrada.
Sí, 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 tenim un grup que, com has dit, és un grup difícil, en som conscients, i per tant no podem perdonar cap punt. O sigui que sortirem el dijous a pels 3 punts i començar amb bon peu la Lliga Europea.
L'últim, els nanos del planter, i avui amb l'Eloi, amb el Miqui, que estan ajudant a l'equip amb les lesions, que també és una plantilla curta aquesta temporada, també estan mantenint i amb notable el nivell del conjunt.
Sí, ens ajuden moltíssim en moments en què hi ha lesionats per mala sort. Doncs ells ens segueixen donant un nivell d'entreno brutal. Jo l'Eloi ja ni el contaria del planter quasi, perquè està donant unes exhibicions espectaculars, i el Miqui igual, també és una mica més petit d'edat, però és un crac, el conec des de petit, i els hi desitjo el millor, que estic ben segur que tindran una gran carrera els dos.
Pau, gràcies, a descansar, que dijous hi ha Lliga Europea.
Gràcies a vosaltres.
Pau Bargalló, un artista de l'Estic, al micròfon de l'Albert Ferran, després d'aquesta victòria 6-0 del Barça contra el Liceo. Com li deia l'Albert, dijous a les 8, una altra vegada Barça-Liceo, en aquest cas primera jornada de la fase de grups de la Champions. Tenim final en el partit del Cadí la Seu a la pista del Perfumeries Avenida. Molló.
Doncs sí, per dir que ha acabat 65-59, favorable a les de Salamanca, tot i aquest bon inici, al final ha perdut el conjunt de la Seu d'Urgell.
L'Uni Girona guanyant de 19 al descans a la pista del Gran Canària, 30-49. Hem arribat al descans a Tarragona o encara no, David?
No encara, l'àrbitre ha posat 2 minuts d'afegit i ara mateix estem al minut 47 de la primera part.
Ha arrencat el partit de la Penya a Múrcia, Albert.
Sí, amb cistella de Pep Busquets, per tant, primer avantatge de la Penya, UCA Múrcia 0, Joventut de Badalona 2, el dia que torna Ante Tomic, que el descartat és Andrew Andrews, amb el tema dels extracomunitaris, avui és Andrews el que en queda fora. Pista complicadíssima la del Múrcia, on no hi ha guanyat ningú, 5 victòries cap derrota, i la Penya només ha guanyat un partit fora, i va ser la pista del Palència. Per tant, repte exigent pels de Carles Duran, que han de sumar victòries per tenir opcions d'entrar a la Copa.
I què ha fet Molló, el teu Sant Cugat, a la Lliga Femenina de Voleibol?
Gran victòria a la pista de l'Alcobendas per un 7-3, per tant, 3 puntets al Sarró, de manera que les de Rafa Muñoz se situen sisenes en posició de play-off pel títol i de ple en la lluita per entrar a la Copa de la Reina.
Aquest és Robert Caneda, l'entrenador de les Corts Ubae, després de la derrota 0-3 de l'equip català de Lliga Femenina de Futbol Sala, avui contra el Castro.
Estem aquí amb en Robert Caneda, l'entrenador de les Corts. Robert, què tal?
Hola, bona tarda.
Derrota dura avui, no?
Sí, derrota dura a nivell anímic. Teníem il·lusions posades en poder sumar i tenir 3 puntets més a la classificació, que ens haguessin anat fantàsticament per encarar al final de la primera volta. No ha pogut ser. L'equip contrari crec que ha competit millor, sobretot la segona part, i nosaltres hem pagat les nostres errades. A partir d'aquí, ja dic, a pensar en el que succeirà la setmana que ve i a seguir treballant.
Sobretot, què has vist malament avui el partit? Perquè sembla que el resultat és 0-3, no heu aconseguit marcar cap gol. Què ha passat avui contra l'equip gallec?
Bueno, jo crec que la primera part ha estat molt igualada, és un partit molt tàctic, a ells els ha costat molt sortir de pressió, a nivell d'ocasions tampoc s'hagin llegut moltes per les dues bandes, no les hem aprofitat cap de les dues, ens hem anat al descans, crec que bé, crec que estàvem ben posicionades de cara encara a la segona part i tenir les nostres opcions, i bueno, els 5 minutets, 6, ens han fet aquell gol. Realment, anímicament, ens ha tocat una miqueta, potser no hem estat bé, ens han fet el segon, ens hem posat a jugar amb portera jugadora, hem tingut les nostres opcions, hem tingut 2 pals, no s'ha ficat, no ens hem ficat dins del partit, i en una pèrdua de pilota ens ha fet el tercer. Res més, aquesta és la lectura, tan simple i tan senzilla com aquesta. El que et deia abans, seguir treballant, i la setmana que ve més, que això no s'atura.
Tot i això, us manté una posició còmoda a la classificació. Com està sent aquesta adaptació a primera divisió?
Bé, jo crec que hem competit amb tothom. Sí que és una situació còmoda. Avui jugàvem per augmentar aquesta comoditat i realment traspassar-la a ser una tranquil·litat molt àmplia, ja et dic, per encarar bé al final de la primera volta. No ha pogut ser, seguim a la zona mitja, no ens podem adormir. Sí, tenim els punts que tenim, però per darrere venen fort. Han vingut els 2 últims equips que han vingut aquí a casa, estàvem per darrere amb la classificació i ens han superat, és així de senzill. Llavors, el que et deia, seguir treballant.
Perfecte, Mixa, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El Robert Caneda, l'entrenador de les Corts Ubae, la setmana que ve la pista del Burela. Visita les Corts Ubae la propera jornada d'aquesta lliga de futbol sala. Per cert, que la lliga masculina, qui tenim jugant és a l'Indústria Santa Coloma, a la pista de l'Alzira. Recordem, ahir el Barça va caure de manera molt clara, Albert, 2-7 contra l'Inter Movistar. Un resultat d'aquests un punt enganyós, sí, perquè els últims gols són ja amb el Barça jugant amb atac de 5, però derrota de les que fan mal.
Sí, fan mal, però és que la setmana vinent hi ha la Champions, i el cap estava a la Champions, també hi havia algun jugador que tenia descans. És que és molt important la setmana vinent acabar primer de grup per classificar-se per la Final Four, i l'equip va competir. De fet, Xus Herrero va fer un dels partits de la temporada, el porter del Movistar Inter, molt elogiat també el postpartit pel seu entrenador. El Barça va competir, se li va escapar el resultat, la victòria, veus el marcador i dius 2-7, dius l'han golejat, i no és cert. I la setmana vinent la Champions, que és el més important pel Barça en aquest mes de novembre, per tant, aquesta derrota, si et classifiques per la Final Four de la Champions, queda absolutament oblidada, i més tenint en compte que el Barça és líder amb un avantatge relativament còmode respecte als perseguidors.
Cap a Riga, falta gent, cap a Letònia, que se'n va al Barça a jugar aquesta fase definitiva d'accés a la Final Four de la Lliga de Campions. Tenim Indústries al descans guanyant 1-3 a la pista de l'Alzira. Ara sí, descans a Tarragona, David, o no?
Ara sí, descans al Tarragona. Aquí ara mateix amb el marcador continua aquest 2-0 final a la primera part, així que bones notícies pels catalans.
I la penya de moment que no ha començat bé a Murcia, Albert.
No, no, temps mort demana Carles Duran, perquè Murcia agafa 10 punts d'avantatge, 15-5, haurà de despertar la penya, perquè de moment no ha començat gens bé el seu partit.
Una pausa i afegim a la festa el Carlos Martínez i un Atlètic de Madrid-Mallorca, el que tanca la jornada de dissabte a primera, després de l'empat a 1 del Barça-Vallecas.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquests són el Nacho i la Carla entrenant-ho com sempre. Un d'ells ha destacat enguany amb 35 gols, 16 assistències i 3 títols. Encara que el Nacho és un crac, el pitjor és que no importa l'esforç que ha fet la Carla per aconseguir aquestes dades. Els focus sempre són sobre ell. En l'esport, que el que importa, importi. Ministeri de Cultura i Esport. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
Arriba la traca final del Black Friday de Conforama. Aprofita els dies sense IVA en electrodomèstics del 24 al 27 de novembre. Conforama.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Trenlab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem. RAC 1.
Tots som 1. RAC 1.
RAC 1. Benvolguts Reis d'Orient. Aquest any ens hem portat raonablement bé.
Hem intentat fer feliç l'audiència informant-los i entretenint-los.
També és veritat que els dies de GM han tornat a ser una mica pesadets.
Però tot és a fi de bé, per donar-los les gràcies.
I com que ens hem portat bé, us demanem algunes coses que ens agradaria que ens portéssiu.
Que les notícies que expliquem siguin una mica millor.
I una cafetera nova per la cuina de la ràdio també ens aniria bé.
Il·lusió i esperança. Però sobretot, sobretot, salut pels nostres oients i per nosaltres.
I una dentadura nova per mi, que amb els torrons aquest any ja no m'aguanta.
Bones festes amb RAC1.
RAC1, tots som 1. A RAC1, superesports. Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores.
3 minuts i les 9, mira, ara que sentia gent fent la carta als Reis, us recordo que arriben i ja són aquí els torrons solidaris de RAC1. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari amb tres varietats aquest any, que hi afegim el nou sabor de brownie amb nous pecanes, que se suma a les dues varietats que ja teníem, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. 7 euros només i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona. Tots els beneficis hi van destinats. Podeu consultar els punts de venda del Torró Solidari, el Torró RAC1 i supermercats on el trobeu a rac1.cat i a vicenç.com. Surten ja els jugadors, baixen les escales d'aquest túnel gegantí de vestidors a l'estadi Metropolitano de Madrid, els jugadors de l'Atlètic de Madrid i del Mallorca, Molló, a punt d'arrencar l'últim partit de dissabte, quin 11 treu Simeone per intentar superar el Barça a la classificació.
Doncs reserva jugadors que han estat en aquesta aturada de seleccions protagonistes, Jiménez, Molina o Rodrigo de Paul, també tenint en compte que dimarts té un partit important de Champions contra el Feyenoord, als Països Baixos. Amb Oblak a la porteria, tres centrals, Azpilicueta, Witsel, Mario Hermoso, molta atenció, ha percebut Mario Hermoso, si veu groga, espera el Barça Atlètic de Madrid, per tant a tenir en compte. Carrils per Marco Llorente a la dreta, Samu Lino a l'esquerra, Lino avui és titular, Rodrigo Riquelme va acabar tocat la concentració amb Espanya, mig del camp per Coque, Pablo Barrios i Antoine Griezmann, i en punta Ángel Correa i Álvaro Morata.
Doncs aquest és l'onze de l'Atlètic de Madrid, l'onze de Simeone, quin és l'onze d'Aguirre, l'onze d'aquest Mallorca necessitat de victòries.
Doncs com sempre, ofensiu, ple d'atacants, del Vasco Aguirre, Predrag Rajkovic a la porteria, tres centrals, Valien, Nastasic, Copete, carril dret per Gio González, carril esquerre per Lato, al mig del camp. Veurem com s'acaben disposant. En principi, un rombe, Samu Costa a la base, amb Antonio Sánchez d'Arde Interiors i Dani Rodríguez mitja punta. Abdon Prats és l'home més avançat. Destacar la baixa de Morici, el davanter que va marxar per jugar aquest Kosovo-Israel, que fa, recordo aquell partit que es va jugar en cap de setmana de Lliga i que va fer que el Mallorca no jugués el seu partit d'aquell cap de setmana contra el Cádiz. Això fa que faci 21 dies que el Mallorca no juga partit, i va i es lesiona Morici en aquell partit, i entré per unes 4-6 setmanes sense Morici. Abdon Prats és l'esperança del Mallorca de Javi Aguirre.
Uau, guanyat tot. L'Atlètic de Madrid a casa en aquesta Lliga, 6 victòries en els 6 partits com a local. Fora de casa el Mallorca té una victòria, 2 empats, i la resta són derrotes, un total de 4. Carlos Martínez, hola, bona tarda, bona nit, ja...
Bona nit.
Que és fosc i fa estona.
Sí.
Són les 9, partit a priori desequilibrat, però els equips d'Aguirre competeixen, no, Carlos? És a dir que... No...
Sí.